punt d'arribar a la 1:06, segueixes sintonitzant Cope Lleida i Cope Tarragona, un servidor que t'està parlant des de Lleida, Ricard Álvarez, i des de Tarragona...
Tarragona, la Mònica Carrasco.
La Mònica Carrasco. I ens unim amb la Nacional 240.
Clar, i aquesta, com diem sempre, és una via que no ens porta mai problemes. En general, algun problema tècnic alguna vegada.
Sí, algun dia. No massa, perquè podia ser. Perquè quan hi ha molts agents tecnològics presents, sempre hi ha algun que et dona un mal de cap. No, no, no.
Però la nostra via és bastant segura, respectem la velocitat, tot bé. Tot bé, no hi ha radars.
Sobretot això.
Molt bé, molt bé. Escolta, dia avui de jornada postelectoral, però sí. Com diem nosaltres també hi ha vida més enllà, no?
Sí,
per
sí,
sort,
sí.
Per sort, hi ha altres coses i avui, tranquils senyors i senyors, no continuarem parlant d'eleccions la propera mitja hora.
Ara no,
no.
Ara no. No, no, i a més hem agafat el calendari i ja sabeu que tenim predilecció per mirar a veure si hi ha un dia nacional o un dia mundial d'alguna cosa per parlar d'aquest tema, no? Jo sé que és un recurs fàcil, però també és efectiu per buscar temes diferents cada setmana. I avui n'hi ha un, jo crec que d'important.
Molt, molt, molt. Avui, no sé si molta gent ho sap, però avui, dia 27, és el Dia Nacional de la Celiaquia.
Sí.
Llavors, bueno, n'hem parlat altres vegades ja al programa, però avui, jo crec, amb més motiu, no?, n'havíem de parlar i volem, doncs, aclarir coses, escoltar, no?, la veu també de la gent que ho pateix i com és el seu dia a dia, no?, quins problemes es troben. Bé, posarem una mica de llum al tema.
No, no, i a més, també veurem la vessant mèdica.
Clar. Sí, sí.
Què és exactament? Perquè clar, al final saps què passa? Que si tu surts al carrer i preguntes, tothom sap el que és, però...
Potser no tenim clar, no?
Però no acabem de tenir clar què és exactament.
Doncs ja us dic jo que ara, després de la publicitat, us quedarà claríssim, perquè tenim una de les persones que més en sap d'això. Però això serà d'aquí, què? Minut i mig? Dos?
Doncs dos minutets, va.
Vinga, va.
Fins ara.
...27 de mayo...
¿Cómo se gobernarán los ayuntamientos y comunidades autónomas?
España pacta y Ángel Expósito te lo cuenta con el mejor análisis desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Doncs apa, que encetem el tema. Dia Nacional de la Celiaquia.
Sí, senyor. I amb qui en parlem avui? Doncs mira, m'acompanya avui als estudis de COPE Tarragona aquí a Reus la doctora Gemma Castillejo. Ella és pediatra, especialista en gastroenterologia pediàtrica. De fet, és una de les majors expertes que tenim en celiaquia, no només a Catalunya, sinó també fora, i treballa als hospitals Joan 23 de Tarragona i al Sant Joan de Reus. Gemma, bon dia i gràcies.
Bon dia.
Benvinguda.
Bon dia, Gemma.
Bon dia.
I nosaltres a Lleida, doncs, hem contactat amb l'Associació de Celíacs de Catalunya, amb la delegació de Lleida. Lamentablement, la representant de Lleida està atenent d'altres mitjans, perquè, clar, avui és
avui un dia complicat, clar.
El dia nacional, però ens acompanya la portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, la Irene Puig. Irene, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Irene.
Escolta, deixem que els faci la primera pregunta.
Vinga, fes-la tu.
Va, és que, a més ja la sé. Escolta, us coneixeu?
Sí.
Sí, sí que ens coneixem.
Veus? Quina casualitat. Això no has buscat, senyores i senyors.
No, jo és que ho acabo de saber ara.
No, que es coneixen perquè, Gemma, tu ho comentàvem ara també, no? Formes part de la junta, de l'associació, per tant, sí, us coneixeu segur. Estàs a moltes reunions juntes segur, no?
Sí.
Doncs escolta, Ricard, si et sembla, comencem amb el que dèiem, no?
Sí.
Demanem-li a la doctora que ens aclareixi una mica què és exactament la celiaquia, no? Perquè ho deia el Ricard, Gemma, no sé si és veritat, que tenim una idea, però la majoria no sabem del cert, no? En què consisteix, no? Que la causa, per exemple, posa'ns una mica llum al tema.
Sí, hi ha bastanta confusió amb això. El primer és indicar que parlem ara de trastorns relacionats amb el gluten.
Sí?
Dintre dels trastorns relacionats amb el gluten s'inclou la malaltia celíaca. N'hi ha d'altres, que és l'al·lèrgia al blat o al gluten, i una entitat que no sabem com incloure-la, perquè és com per descarte, no? Quan no sabem, una persona té símptomes quan menja gluten o menja blat i no té una malaltia celíaca, es parla d'intolerància a gluten no celíaca.
Uh-huh.
Però sempre és molt important descartar, amb totes les proves necessàries, que no tingui una malaltia celíaca. Aquesta malaltia és una malaltia autoimmune, no es tracta, doncs, de cap al·lèrgia ni de cap intolerància, sinó que és una malaltia autoimmune, com pot ser la diabetis, les tiroiditis, les artritis cròniques reumatoides. És una malaltia molt important. El gran avantatge és que es tracta només amb una dieta. Tota la resta de malalties autoimmunes es tracten amb medicació de per vida.
Uh-huh. Buscava jo dades, doctora, de que a Catalunya una de cada 100 persones és celíaca, però que el 85% no estan diagnosticats. Això és així? Aquesta dada és correcta?
Sí, del cert no ho sabem.
No ho sabem.
Són dades una mica aproximades. Es parla de que un de cada 7 persones celíaques només tenim diagnosticades entre una i dos, sobretot més a l'edat adulta. En pediatria, realment, aquesta xifra probablement és molt més baixa perquè els nens són més simptomàtics, perquè els pediatres, doncs, ja fa molts anys, no? Ha sigut una malaltia que històricament afectava només a nens. No és així, el que passa és que els adults no es diagnosticaven. Llavors, el que es parla avui dia és això, al voltant d'un 1% de la població, de les quals, doncs, entre una i dues de cada 7 estan diagnosticades.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Doctora, es pot viure d'adult amb una celiaquia i portant una vida més o menys normal sense que es vegi alterada, vull dir, el seu dia a dia?
Home, depèn. Hi ha persones que sí, hi ha persones que sí. Per exemple, si tu només...
O sigui, hi ha graus d'això.
No hi ha graus de malaltia, perquè és una cosa que no m'agrada gens, que la gent sempre ve a la consulta amb quin grau de celíac tinc.
Ah.
Tu, si tu ets celíac, ets 100% celíac. O ho ets o no ho ets. El que passa que sí que hi ha és diferents graus de lesió intestinal al diagnòstic o diferents formes de presentació. Llavors, tu tens persones que poden passar simptomàtiques. Si tu tens, per exemple, només una anèmia lleu o tens una osteoporosi, no tindràs molta simptomatologia.
Clar.
El problema és a què li diem normal. O sigui, hi ha persones que pateixen moltíssim, però no és un patiment que els hi provoqui una malaltia d'estar ingressats i que estiguin malament. El seu dia a dia pot ser haver d'anar a buscar un lavabo corrents, tenir mal de panxa, estar molt cansats, no trobar-se bé...
Clar, això si et passa de tant en quant, ho pots confondre amb d'altres històries.
Clar. No, o simplement és que tu ets així. O sigui, jo m'he trobat adults que quan els hem diagnosticat, perquè a vegades, doncs, jo sóc pediatra, però a vegades doncs, ve els familiars o fas estudis o algú que et demana, no?, o troballes així que et demanen que els expliquis una mica i et trobes gent que dius, però tu tens símptomes? I diuen, no. I quan comences a dir, però no tens mal de panxa, no fas dia... Ah, sí, bueno, però és que jo sóc així.
Clar,
jo sóc així, hi ha gent que s'acostuma tant a conviure amb que es troba malament que fa de lo que no és normal la seva normalitat. Per això... Diem, hi ha persones que puguin passar molts anys per diagnosticar-se, sí. I de fet, això sí que està estudiat en tota Europa, més o menys ens podem trobar, els diagnòstics poden anar des d'un any, des de començar símptomes, fins a 10 anys. O sigui, pot haver persones que van 10 anys anant per diferents especialistes fins que algú els hi fa el diagnòstic.
Déu-n'hi-do, eh? Sí. S'ha disparat els casos amb adults en els darrers anys o sempre han existit i no s'havien detectat de manera correcta?
Probablement és un mix. Probablement hi ha més casos, igual que han augmentat les malalties al·lèrgiques, han augmentat també les malalties autoimmunes, però probablement també ara es coneixen. Clar, estem parlant que era una malaltia que es deia que no era només pediàtrica. A l'any 68, l'única manera de diagnosticar-la era mitjançant una biòpsia intestinal. A qui se sometia una biòpsia? Clar. Doncs a les persones que estaven molt malaltones. Clar. Els nens, molt afectats, amb molta panxa, amb diarrees, malnodrits... Clar, aquest fenotip, no? aquesta presentació amb adults, no existia. Llavors, als adults no se sabia que s'havia de poder mirar això. A partir dels anys 80, que comencen a aparèixer anticossos que podem fer analítiques i els podem detectar, és quan comences a trobar gent que dius, ui, les anèmies ferropèniques poden ser celíacs? Sí. Aquesta persona que té una dispèpsia, que té unes molèsties digestives, pot ser celíaca? Sí. Potser abans no t'hauries plantejat fer-los una biòpsia intestinal, però ara com tens un marcador amb sang que és més fàcil de determinar, en aquest moment és quan comencen a aparèixer molts més casos.
Clar, anem a pres tots, no? Podríem dir,
clar,
doctora,
sí,
d'alguna
sí,
manera.
No a mesura que vas veient que, mira, això també ho pot donar, mira, això també, doncs es van afegint però, símptomes que
clar,
es poden...
N'aprenem tots, però Gemma, m'ha dit que tu ets una doctora top. A nivell europeu, de coneixement sobre aquest tema. Creus que la informació que, per exemple, està totalment extesa a tota la comunitat mèdica?
Sí, el que passa és que, clar, la sintomatologia és tan variada. Jo sempre, quan faig alguna xerrada, sempre els dic a tots els metges que qualsevol especialitat pot diagnosticar una malaltia celíaca. I, per exemple, al meu hospital, els dos últims casos que he tingut en pediatria, un me l'ha enviat el nefròleg pediàtric i un altre me l'ha enviat la cardiòloga. Perquè si escoltes una mica el que et diuen, doncs ja has de pensar. I la llàstima és que moltes vegades es fan anàlisis i no se fa la determinació del gluten, no? Fan analítiques. Una cosa és que no la demanis, però un cop la demanes no costa res incloure el paràmetre. És una determinació que val 5 euros, que no és un paràmetre que sigui car, i ja que es fa una anàlisi, doncs paga la pena determinar-ho.
Clar. A mi m'agradaria també escoltar la Irene en aquest cas. Irene, també, vosaltres des de l'associació heu notat que tots n'hem après, també, no?, els professionals, els metges, no?, en els darrers anys. Heu notat un canvi, també, a l'hora de l'atenció?
Sí, o sigui, sí que hem notat un canvi de que hi ha molt més coneixement sobre la malaltia, però alhora hi ha un altre tema que ens preocupa a l'associació i és que a internet s'ha difós moltíssima informació i llavors hi ha informació que no sempre...
Clar.
És correcte, no? Hi ha molta informació errònia, hi ha pàgines que diuen bueno, que recomanen la dieta sense gluten per a primar, amb gent que no és celíaca, o informació, bueno, després també hi ha molts grups de Facebook, de gent que s'aconsellen els uns als altres, o de WhatsApp, llavors el que també estem fent una mica de tasca a l'associació de difusió de la informació t'explica a la gent que busqui a fonts fiables, no? Que consulti al doctor especialista, que ens consulti a l'associació i que no es fiqui en un fòrum i pregunti allà a veure què li responen, no? I és algo que realment ara mateix està passant.
Clar, Irene, això em dona peu a preguntar-te que quan una persona va al metge i ja li diagnostiquen, això és com una... Afortunadament la doctora ens ha dit que això se soluciona doncs amb una dieta, i això és bo, eh? Però això és com una al·lèrgia, quan et diuen no pots menjar d'allò, com que se t'enfonsa el món. Vosaltres rebeu gent i aconselleu que vingui la gent un cop diagnosticats per dir-los, mira, escolta, tranquil, que pots menjar un munt de coses avui en dia i els hi doneu unes normes bàsiques?
Sí, totalment. Nosaltres, de fet, oferim una visita totalment gratuïta a les persones que han acabat de diagnosticar i no cal que siguin sòcies i precisament ho fem per això, no? Perquè tinguin tota la informació i, bueno, i que comenci la dieta sense gluten sabent tots els paràmetres que han de seguir i ho puguin fer bé.
Clar. Gemma, en aquest cas, tu ho has dit, no? És l'única, no?, la celiaquia en aquest cas, que la tractem només simplement canviant la dieta. Tu que treballes amb nens i nenes, però també amb adults, és molt més fàcil, diguéssim, marcar una pauta i que els més petits s'acostumin, diguéssim, a una dieta, no?, sense gluten que no els adults?
Home, evidentment, quan comences amb 2 anys a menjar sense gluten no has conegut res.
Clar.
Més. Però al llarg de la vida doncs, hi ha moments complicats, com pot ser la preadolescència, l'adolescència, i això afecta per igual, l'hagis començat abans o després. Sí que és veritat que començar la dieta a l'adolescència és molt més complexa que començar-la als 2 anys. O un adult que porti una vida molt social, molt activa, doncs has de tenir moltes coses en compte. Però no... Avui dia és el que ha dit la Irene, si vas fent la dieta i t'estàs ben assessorat, no és tan dificultós.
Clar, perquè també ha crescut molt l'oferta, diguéssim, no? Ara es té molt més en compte, això ja no només parlo del supermercat, sinó en restaurants també fins i tot.
Sí,
no?
Però aquí hi ha un doble perill, que és el que ha comentat ella. El problema és que com hi ha tanta gent que està fent dieta sense haver estat correctament diagnosticat, llavors fan una mica de mal al col·lectiu perquè el celíac no pot menjar una traça de gluten, no pot menjar coses que s'hagin estat en contacte. I en canvi molta d'aquesta gent que fa les dietes perquè ho ha llegit i potser es troba millor, però no fa la dieta correctament, va a un restaurant, diu que no importa que una cosa estigui contaminada, llavors quan va un celíac a vegades les tracten com de tiquismiquis, no? Ja. Que són gent molt exagerada i no, és que han de fer la dieta correctament. Llavors, el que sí és important, i volia dir, és que ningú s'hauria de retirar la dieta, encara que ho llegeixi per internet, pot ser una possibilitat, que consulti amb el seu metge que es faci totes les proves per descartar-s'ho, perquè si al final la malaltia celíaca és per tota la vida, ha de ser molt estricta la dieta, i una intolerància pot ser transitòria i potser no cal que faci la dieta tan estricta. Però què passa? Que si ens arriba a l'especialista havent retirat el gluten, les proves es negativitzen i ens és molt i molt difícil fer el diagnòstic correcte.
Clar, molt important això. I de fet, estava pensant ara, mentre parlaves també, Irene, el que havíem comentat abans, vosaltres ara teniu el focus molt posat en els menjadors escolars, no?, des de l'associació.
Sí, ara és una de les peticions que estem fent ara mateix, perquè bé, s'havia aprovat una resolució aquest setembre passat, el 2018, i llavors bé, vam demanar l'acompliment de la resolució ara aquest mes passat, i ens va confirmar el govern que no s'acomplirà. És una resolució per assegurar que tots els menjadors tinguin menú apte pels alumnes que són celíacs, i que, bueno, que se segueixin tots uns protocols de seguretat en la gestió del gluten. I fins ara estem rebent, bueno, i actualment rebem una incidència per intoxicació per gluten setmanal als menjadors escolars, per tant és molt, és una cosa que no hauria de ser així, no? Perquè és un tema de salut dels infants. Llavors, clar, aquesta resolució que s'havia d'executar havia d'assegurar que a partir d'ara hi haguessin, bueno, es fes formació, se destinessin tots els recursos necessaris, hi haguessin sancions en cas de negligències i que canviés la situació que ja estaven fins ara, no? I llavors ens han confirmat que no s'està executant i que tampoc el pròxim curs no es farà, no? Llavors nosaltres ja des de l'associació hem presentat una queixa formal al síndic de Greuges, hem iniciat una campanya de firmes a Change.org i, bueno, i estem fent denúncia d'aquesta situació.
Com és increïble això. Doctora, ja hem dit que una persona celíaca, si un dia menja una cosa d'aquestes, no morirà, però que passi això amb un menjador escolar avisant que aquella persona és celíaca, que és tremendo l'any 2019.
Sí, realment és molt fort. I és una situació d'inseguretat dels pares molt important, perquè realment un dia una errada pot passar, és la vida, però aquesta errada no es pot estar mantenint de forma continuada perquè afecta la salut a llarg plaç dels infants.
Clar, clar.
A més, Irene, que avisin que... Escolta, i el curs vinent tampoc ho farem, ja us avisem amb temps, eh?
Sí, sí, no, quan vam demanar com estava, bueno, si s'està executant i tal, i ens van dir que no, que de cara al pròxim curs tampoc es faria, i ens van confirmar que realment sí que era una situació, bueno, disfuncional, i nosaltres calculem que hi ha uns 30.000 alumnes celíacs o sensibles al gluten que mengen als menjadors escolars, i clar, queden en una situació totalment d'indefensió, i és una cosa que des de l'associació doncs volem denunciar. I a més amb això s'hi suma un altre tema, que és que fins ara els alumnes celíacs tenien 10 punts per poder triar un centre escolar, i podien triar-ne, doncs, no sé, un que estigués doncs més a prop de casa per anar a menjar a casa, o si no, un que sapiguessin que el tema de la gestió del gluten ho portaven bé. I ara se'ls han tret aquests punts de cara al pròxim curs, i havien de treure's mentre que s'havia d'executar aquesta resolució, però s'han tret els punts i la resolució no s'executarà.
La veritat és que és un tema gravíssim, jo crec, no? I no se'n parla gaire d'això, eh, Ricard?
No se'n parla gens, i la veritat és que, clar, les famílies que ho pateixen ha de ser una angoixa, perquè, clar, doncs clar, la canalla clar, també ho passen malament.
Un dubte que tinc, perquè, mira, has dit ara que rebíeu, Irene, al voltant d'una denúncia cada setmana, no? Parlem a nivell de Catalunya, en aquest cas?
Sí, sí, Catalunya.
Gemma, doctora, si una persona amb celiaquia continua, no?, allò, a la seva dieta, incloent aliments que mantinguin gluten, al final pot haver-hi danys més enllà, diguéssim?
Sí, sí, hi ha danys a curt i a llarg plaç, perquè la mucosa del budell, el que passa quan està la malaltia activa, la mucosa està atrofiada, amb la qual cosa pot no absorbir correctament tots els nutrients, i si aquesta situació no soluciona posant bé la dieta, aquesta atròfia es manté. Llavors hi ha conseqüències de desnutrició d'algun nutrient o de diversos, no només a curt plaç, sinó a llarg plaç, i pot tenir conseqüències.
Clar, oi, perquè no és només que et generi un malestar, diguéssim, no? Allò
no, perquè de fet la majoria de celíacs, quan mengen traces o mengen gluten, no tenen sintomatologia. Per això, he dit clar des del començament, clar, no és una al·lèrgia. Una persona al·lèrgica o una persona intolerant, quan menja l'aliment, es troba
malament. Tens una reacció.
Que els celíacs, la majoria no tenen símptomes, amb la qual cosa es poden estar contaminant de forma crònica a l'escola. I si no és que nosaltres a la detecció que fem regularment a les visites ho detectem, pot passar inadvertida.
Clar, o fins que ja és massa, bueno, massa tard, vull dir, o que
sí,
ja
sí,
és
que hi hagi
és
conseqüències. Sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, Irene, abans d'acabar, perquè ens falten tres minutets, els darrers 10 anys, per posar una xifra, 10, 15, més igual, els darrers anys, ha canviat el panorama a l'hora d'anar a comprar en un supermercat o sortir en un restaurant? Ha canviat bastant a bo, per entendre'ns.
Sí, bé, o sigui, una mica és el que també comentàvem, no? Que sí que al supermercat sí que hi ha molta més oferta de productes sense gluten, però en el cas, i aquí sí que si un producte hi diu que sense gluten té menys de 20 parts per millo de gluten i per tant és apte per les persones celíaques i és segur, però sí que en el cas de la restauració és bastant més complicat perquè hi ha restaurants que et ficaran el cartell sense gluten i després no tenen en compte les traces, llavors allà els celíacs realment no hi poden anar a menjar, no?
Clar, és que
llavors
no és només la matèria prima del menjar, sinó com es cuina també.
Exacte, és tot el procés d'elaboració del menjar que en cap moment entri en contacte amb el gluten, perquè si no es contamina. I llavors per això ho fa que sigui molt més difícil als establiments com restaurants, obradors. I llavors des de l'associació sí que el que fem és acreditar establiments com aptes per celíacs, revisem tots els protocols i els que ho segueixen correctament els hi oferim l'acreditació i les persones celíaques doncs, poden consultar a la nostra web tota la llista dels establiments acreditats i saben que aquests doncs hi poden anar amb seguretat perquè tenen en compte les traces.
Anem a donar la web, Irene.
Sí, és celiacscatalunya.org.
Molt bé, celiaccatalunya.org, allí, doncs mira, els que surten allí almenys sabeu que se'ls ha mirat algú i que us, bueno, escolta, pot passar de tot, però que almenys se'ls ha mirat algú.
A mi m'agradaria, per acabar, amb la doctora Castillejo, si alguna persona doncs, té dubtes, m'he reconegut potser en els símptomes, no sé ben bé, quina és la via que hem de seguir? El nostre metge de capçalera, el CAP, i comentar-ho, i llavors ells ja ens derivaran. Vostè, en aquest cas, la doctora treballa al Joan 23 i al Sant Joan, però és millor que anem al CAP d'entrada a plantejar dubtes, no?
Sí, hi ha un protocol, fa 2 anys vam elaborar un protocol junt amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya. És un protocol que és per adults i per nens i està a disposició de tots els metges de família, llavors si tenen qualsevol dubte es pot consultar allà els pacients directament al seu CAP i els nens doncs, a través del seu pediatre.
Amb els nens, a més, no? Que suposo que hi ha molts pares que ens estaran escoltant ara, que sempre, no? És com, a més, clar, no saps
sí,
molt bé si
pateixes
més, no? Perquè hosti, no sé què té, no sé si m'ho sap explicar bé, no? Perquè sí, això es pot detectar qualsevol edat, no?
Des de que comença la introducció del gluten.
Escolta, doncs, que arribem a 2:15.
A 2:15, que ràpid ha passat el temps. Moltes gràcies a la doctora Castillejo, pediatra, especialista en gastroenterologia pediàtrica. Un plaer tornar quan vulguis.
Moltes gràcies.
Gràcies, Gemma, i a la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Gràcies per atendre'ns, Irene.
Gràcies, Irene. Doncs arribem a 2:15. Ricard, escolta, acaba de passar. Molt bon dilluns, eh? Parlem demà.
Igualment.
Vagi bé.
Adéu.
I amb les senyals de 2:15, nosaltres el que fem és aturar-nos 2 minuts per la publicitat i de seguida continuem perquè hem de parlar amb el nostre expert en vins, amb el Carlos Montagut.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son Los Fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Passen 33 minuts de la una, és el darrer dilluns del mes de maig, sí, senyores i senyors, el darrer ja, dia 27. Amb la ressaca postelectoral ens ha semblat que la millor manera de passar-la era, com fem cada dilluns, parlant de bons vins, no?, dels bons vins que es fan a les comarques de Tarragona. I per això, qui necessito jo avui? Doncs el nostre expert, el Carlos Montagut de l'Oranget. Però no s'enganyin, no el tinc aquí, el tinc d'excursió per tornar a fer-me enveja. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui, com res de la publicitat de Vermuts Miró, anem de vins, doncs avui realment anem de vins.
Exactament, perquè avui estàs sobre el terreny, no? A veure, explica'ns on ets d'entrada.
Totalment, totalment. Estem aquí a Vermuts, al celler de Josep Maria de Vinyes d'en Gabriel, un celler que ja hem presentat alguna coseta d'aquí, i avui teníem una visita pendent al Josep Maria, al seu celler, i disfrutant dels seus vins, que per mi, i cada vegada que tasto més vins, més convençut estic de que és un dels grans cellers que hi ha aquí a casa nostra, tant a Déu Montsant com a Catalunya, i provant les noves anyades del celler, i la veritat és que avui és un espectacle.
De fet, he de dir, els fidels al programa potser ho recorden, però no sé si va ser la teva visita del mes d'abril o l'anterior, que precisament ens vas portar l'Eraví de Vinyes d'en Gabriel, i ja ens vas dir, i és que aquests vins em tenen el cor robat.
Sí. I avui, doncs, bueno, estem presentant tota la gamma que fa nova, un blanc nou que treu el Josep Maria i totes les noves anyades d'una gamma de vins que fan dels parcel·laris. I, bueno, estem aquí, doncs, amb varia gent, clients i provant, doncs, disfrutant dels seus vins, més que provant-los, disfrutant dels
vins de Josep Maria. Alguna cosa que hagi tastat avui que encara no hagi sortit, diguéssim, que sortiran les properes setmanes?
Doncs, mira, la primera novetat és el blanc. El Josep Maria havia fet algun blanc alguna vegada, però ara fa 3 anyades que no feia el blanc i enguany tornarà a sortir blanc. Que, bueno, en realitat és un blanc de noir, és un vi fet amb varietat de garnatge negre, però vinificat com si fos un blanc. I això és una novetat, és un vi nou que traurà, suposo que serà a finals d'aquest mes, començaments del pròxim mes.
Molt bé.
No? Després Josep Maria té tota la gamma, fa 2 games de vins, no? Per dir, la gamma dels Eravís, que vam presentar l'altre dia al vi, que aquest blanc entrarà dins de la gamma dels Eravís, I després fa la gamma dels parcel·laris, no? I han provat totes les noves anyades, dos carinyenes i dos garnatxes, i després han provat la gran novetat, que és un vi que hauria tingut que veure la cara que feien tots quan han provat l'últim vi, que és el Mans de Sansó, que és un dels grans, grans, grans vins que hi ha a casa nostra.
Sí?
Hosti, hem quedat tots mamos. Vull dir, que mos hagués tingut que veure la cara tots. Fantàstic, brutal, espectacular.
Et noto per la veu emocionat. Parla'm una mica d'aquest Mans de Sansó. A veure, és un blanc, és un negre, què tenim?
És un negre, és el vi top del Josep Maria, de Vinyes d'en Gabriel. És un dels grans, grans, grans vins de Catalunya. Ja ha sigut guardonat com a millor vi de Catalunya alguna anyada. I avui hem provat l'anyada 16, una anyada que encara no ha sortit al mercat, encara tardarà alguns dies en sortir. És una canyonya 100%, d'unes vinyes centenàries, unes vinyes que si realment les veus fan pena de veure, són unes vinyes molt velles i realment és una parcel·la en particular. I és un vi que són una producció molt petita, depèn de l'anyada, són 800, sobre les 800 ampolles a l'any, no? Uh-huh. I realment és un vi extraordinari. I ja aquesta anyada que jo dic, ara, si vos haguessis vist la cara tots al provar este vi, ha sigut un quadre, perquè tots vos hem quedat realment espectacular.
Sí, hi ha hagut unanimitat en el veredicte,
total,
no?
Total. Jo diré que jo soc superfan molt d'un dels vins que fa el Josep Maria, que per mi és el meu vi, que és el Cubilà, que és una garnatxa 100%, però després de provar la carrera de Josep Maria, canvio de vi meu preferit, eh? El meu vi preferit ara serà este, ja no el Cubilà.
O sigui, Déu-n'hi-do, atenció, audiència, paraules majors, eh? Si el Carlos diu era el meu vi, amb la de vins que ell arriba a conèixer, a tastar, no? I ell que en sap era el meu vi. I avui has canviat, molta atenció, aquest Mans de Sansó, eh? Ara tinc curiositat.
Però molta atenció, perquè realment serà un vi que ens sentirem a parlar. I ens sentirem a parlar perquè és que és per a provar. És espectacular, de veritat, Mònica. És un vi que ens hem quedat tots allò que...
Corpresos.
Ah, fantàstic.
Molt bé.
Però bueno, no només este, no? Avui el Josep Maria és un celler que treballa totes les gammes que fa ell molt bé, molt acurat, amb uns vins que abarquen totes les línies de preu, no? Vull dir, no. I dins de la seva parcel·la tots els vins realment són fantàstics, no? Aquest és el top de gamma, és el vi més car de la casa, no? També és, uh-huh. és un vi que té un preu, no?
Clar, sí.
Que te'n vas a la mirada sobre els 60 euros, no? Però és que realment és fantàstic una vegada en la vida i això s'ha de provar. Bueno, no són vins per a cada dia.
No estaríem a aquest nivell.
Cada dia són la gamma dels eravis, no? Però vins fantàstics i molt agradables. Però, clar, aquestes meravilles... De tant en tant has de provar una meravella.
Exacte, mira allò que
i
dius.
Avui hem acabat una meravella.
Hem de celebrar, doncs celebrem amb una cosa així, no? Donem-nos un homenatge.
Sí, i tant.
Tranquil·litza'm a l'audiència, el tindreu a l'Oranget, aquest Mas de Sansó.
Sí, bueno, aquesta és una anyada que encara tardarà uns dies en sortir, vull dir, és un vi que nosaltres sempre hem treballat a l'Oranget i seguirem treballant, evidentment, sí.
O sigui que quan surti hi serà, per tant, ja saben, carrer d'en Vila número 2 poden anar a reservar, no?, l'ampolla.
Sí, perquè ja ho veuràs, això serà una bomba.
Sí. Bueno, això queda gravat, eh?, ja m'ho diràs.
Sí, serà una bomba. No, ja pot quedar gravat, vull dir, és que ho tinc claríssim, vull dir, això serà... Sí, una bomba. Sí.
Molt bé. Sí. Crec que tens el Josep Maria per aquí, no? Que ja l'has avisat que...
Espera, que se n'ha anat.
Se t'ha anat.
Espera, un segon.
No, jo et dono tots els segons que vulguis. Mentre, si
ara,
vol...
Ara em ve.
Jo mentre els diré el web perquè vagin tafanejant la gent que ara tingui un ordinador o el mòbil a mà, i pugui entrar a www.vinyesdengabriel.com. Allà tenen més informació, evidentment, de la història del celler, de la manera de treballar, dels vins, eh? Veig aquí, de moment, un Mans de Sansó de 2013, però atents a l'anyada d'enguany.
2007. Ara tenim la 14, el 7 encara no ha sortit al mercat, però si això serà la bomba. Ho tinc aquí al meu costat, te'l passo.
Home, i tant, que me'l passes. Que el saludarem, clar que sí. Josep Maria, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta, tens aquí a la família de l'Oranget absolutament corpresa, eh? Amb aquests vins. No sé com ho has fet, noi, però enhorabona.
Molt bé, no, això finalment és la terra que ens dona tot això, eh?
És la terra, tu no has fet res.
Bueno, algun fet, no, però...
principalment és de terra, tindrem unes vinyes velles que hem heredat de la família. I...
Uh-huh. Josep Maria, ens deia, no sé si escoltaves el Carlos mentre ens estava parlant d'aquest vi catastat del Mans de Samsó, aquesta anyada 16, que ha dit fantàstic, espectacular, no? Us en recordareu d'això. Ens ha dit que has tret aquest blanc després d'uns quants anys de no treure'n. Per què aquesta parada? La vinya no estava preparada i t'ha dit paciència?
Bueno, vam fer una parada al meu blanc perquè no... buscàvem fer un blanc que ens sentíssim còmodes, no? Uh-huh. I finalment tenim unes vinyes amb alçada, tenim unes vinyes que ens permeten ara fer aquest nou projecte d'un blanc, és un blanc especial, perquè és un blanc de noir.
Sí.
És un blanc fet en raïm negre i això dona molt de joc, no? És un blanc molt interessant, no? Perquè tens una característica del blanc, però tens l'elegància del negre, no?, també, a la vegada. És una combinació.
Uh-huh. Com es diu aquest blanc de noirs, Josep Maria?
És l'Eraví, cuve blanc de noir.
Aquest és l'Eraví. Després tenim aquest altre que diu que el Carlos, que li ha canviat la vida, aquest Mans de Samsó, que diu que en les properes setmanes ja el podrem tenir, no?
Sí, ja està aquí. Ja està a punt d'arribar.
Escolta, a veure, tu tens ja experiència, en això del món del vi, vull dir, no acabes de començar, però continua havent nervis quan has de treure un nou producte al mercat, un nou vi?
Bé, sempre hi ha aquell cuquet, no? Sempre hi ha aquell nerviosisme, no? Sempre és aquella aposta que dius què passarà, no?
Uh-huh.
Però, bueno, així estem.
Escolta, jo he dit abans el web a la gent perquè comenci a tafanejar sobre el celler, que és veritat que el Carlos sempre que pot ens recomana el teu celler, ja saben, www.vinyesdengabriel.com. Us podem visitar, veritat, Josep Maria? Jo crec que això és una cosa que no ens podem perdre, que ens expliques allò sobre el terreny, com treballeu.
Exactament, és un celler visitable que podem explicar i podeu tastar i veure en directe el que fem, no?
Uh-huh. Jo crec que és interessant que puguem anar... Per cert, la gent que us ve a visitar habitualment, d'on venim majoritàriament? De comarques de Tarragona, més de fora?
No, des de tot arreu, eh? Des de Tarragona ve molta gent i després hi ha la gent que busca celler per visitar, gent curiosa, que ve igual de Barcelona com de Girona, no?
Uh-huh.
Vull dir, diversos llocs.
Uh-huh. Evidentment hem de concertar visita, per tant, jo estic aquí, mira, ara els donaré les dades. Tenen un correu electrònic enoturisme@vinyesdengabriel.com, allà poden contactar, diguéssim, veure quins dies feu visites, cada dia o caps de setmana?
Caps de setmana. Penseu que és un celler petit, és un celler que treballa amb la família i destinem el fin de setmana per fer visites.
Uh-huh. Doncs ja saben, Vinyes d'en Gabriel a Darmós, heu d'anar a tastar. Bé, l'Eraví, que és el que sempre ens recomana el Carlos, no? Sí. Ell sempre aquest sí que el porta, i aquestes novetats, el Blanc de Noirs i aquest Mans de Samsó, quan surti, escolta, estarem molt atentes, Josep Maria, perquè ens l'ha venut tan bé que ara... Bueno, haurem de començar a reservar ja ampolles.
A veure què passa.
Clar, llista d'espera a l'Oranget, no? O sigui, podem anar demanant, perquè a l'Oranget el trobarem segur, no?
Sí, segur.
Molt bé. Doncs escolta, Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Escolta, tu vine quan vulguis aquí a l'estudi un dia, també, quedes convidat.
Vale, com vulgueu.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A veure, ara ens passarà el Carlos una altra vegada, a veure. Carlos Montagut, estàs per aquí, m'escoltes? Ja s'han anat. Estàs per aquí.
Estic per aquí.
Escolta, ja li he dit al Josep Maria que vingui, un dia, me'l portes.
Bueno, i tant, faltaria. Ell primer li fa molta cosa, aquestes coses, però després és molt donat a presentar el seu producte.
Aquí estem entre amics, sempre, i no fem altra cosa que riure. Clar, sí, sí. Escolta, s'haurà de brindar per aquestes novetats. Ja saben, Vinyes d'en Gabriel a Darmós. Escolta, doncs, Carlos, et deixo ja, que sé que en el fons, encara que la gent no s'ho cregui, el Carlos ha anat allà a treballar, Vull dir, no ho sembla.
Això és feina.
No ho sembla, perquè s'ho està passant bé.
Tenim la sort de fer una feina que ens agrada molt. Però
exactament.
Però és feina.
Sí, senyor. Doncs aquest és el vi recomanat, mira, d'aquest mes de maig. Jo crec que és una bona manera de tancar el mes, els vins de Vinyes d'en Gabriel, l'Eraví, qualsevol d'ells també, i aquest, atents, aquest Mans de Samsó.
Sí, sí,
Carlos
sí.
Montagut, un plaer, com sempre, escoltar-te. El mes vinent ens veiem aquí,
I tant, que sí, faltaria.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, adéu. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
¿Por qué pagar dos veces por el agua, la de suministro y la envasada? Ahorra con Osmotic Cero. Nunca más comprarás agua envasada. Con Osmotic, para beber, cocinar, el café, las infusiones, las mascotas. Agua que no se acaba nunca. Osmotic, hoy un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208, osmoticcero.es.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori y Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López, abogados.
Pràcticament 10 minuts, 11, i arribarem al punt de les dues, abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Nosaltres fem una ullada ara a aquesta jornada de ressaca electoral a les comarques de Tarragona. Comencem a la capital del Tarragonès. Empat a 7 regidors entre PSC i Esquerra Republicana. L'Ajuntament de la ciutat, els socialistes n'han perdut 2 i els republicans en guanyen 5. Es queden a pocs centenars de vots de convertir-se en els més votats. Ciutadans es manté a Tarragona amb 4 regidors. Junts per Tarragona reté els 3 que ja tenia i la CUP aguanta també amb 2. Podem n'ha aconseguit 2 i el Partit Popular n'ha perdut la meitat. Es queda amb 2 també. A la capital de la demarcació s'obre ara un període de pactes. L'objectiu és l'estabilitat. Ballesteros ha perdut més de 1.000 vots i comptarà amb 2 regidors menys per intentar mantenir un govern que a priori pot resultar complexe. Atribueix els resultats a la dispersió del vot, al tots contra Ballesteros. Tot i això, es veu amb possibilitats reals de ser alcalde. No descarta governar en solitari, però diu que obrirà converses amb tots els grups per explorar pactes. Ara bé, també admet que amb la CUP és difícil arribar a qualsevol tipus d'acord.
Pensava guanyar, és veritat que en majoria més folgada i més àmplia, que a partir d'aquí parlaria amb tothom i que tothom que volgués parlar de Tarragona i de temes de Tarragona em tindria a la taula per obrir converses generoses. Doncs amb qui posi la ciutat per davant de banderes, d'himnes i de tonteries. No? Tenim també l'obligació de garantir la governabilitat, com hem anat fent en aquests 12 anys, i amb això ens hi posarem en els propers dies, insisteixo.
Els republicans, encapçalats per Pau Ricomà, han aconseguit un resultat històric a Tarragona. Han guanyat 5 regidors. La formació podria intentar formar govern amb altres forces. Ricomà diu que els republicans estan absolutament legitimats per tenir l'alcaldia de la ciutat i vol liderar un govern de canvi i estén la mà a Junts, en Comú Podem i també a la CUP.
És victòria, és triomf, és saber d'on venim, saber que fa 4 anys estàvem en zero. Hem sigut capaços d'absorbir el que ells volien i de liderar-ho. I clar, el que no farem és llançar aquest patrimoni de tanta gent per la borda. Guanyar. Veig que estem absolutament legitimats per tenir l'alcaldia de la ciutat.
Ciutadans ha passat de segona a tercera força, tot i mantenir els 4 consellers i augmentar lleugerament el percentatge de vot. De tota manera, les sensacions no han estat gaire positives, ja que durant la campanya s'havien posicionat com una opció real d'assolir l'alcaldia, que els ha quedat lluny. El cap de llista de la formació taronja era Rubén Viñuales.
Veiem que una participació baixa del 60% afavoreix normalment els mateixos de sempre. Això al final, jo crec que hi ha molta gent que ara quan arribi a casa i vegi els resultats, potser se'n penedeix de no haver anat a votar.
Junts per Tarragona ha entomat amb decepció els 3 regidors aconseguits. En Comú Podem ha sorprès amb 2 regidors, el doble dels que tenia Iniciativa per Catalunya al Saló de Plens. La CUP continuarà sent la 6a força, després d'haver mantingut les seves 2 conselleries. I després tenim el Partit Popular, que s'ha mostrat convençut que han salvat els mobles, tot i haver passat de 4 a 2 regidors i quedar-se com a darrera força municipal. El cap de llista de la formació és José Luis Martín.
El fraccionamiento del voto a la derecha, pues los votantes habrán dado cuenta que votar según qué opciones políticas pues no sirven para nada y lo único que sirven es para que el centro-derecha pues no sea fuerte y que se pierdan los restos y se pierda representación en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.
Fotografia diferent a Reus, on Junts per Reus ha revalidat l'alcaldia i repeteix els 7 regidors de l'últim mandat. Això sí, haurà de pactar per poder governar davant la pujada espectacular d'Esquerra Republicana, que ha crescut 4 regidors i arriba al 6. Han desbancat a la CUP, que havia estat la principal força de l'oposició i n'ha perdut la meitat. Es queda amb 3. Per la seva banda, el PSC també continua recuperant posicions a Reus, passa de 4 a 6 regidors i la crisi interna i escissió de Ciutadans només li ha suposat finalment perdre un regidor. Es queden amb 3. Ara Reus, que fins ara havia pactat amb Junts per Reus i formava part del govern, es manté amb 2 regidors. Qui es queda sense representació a Reus és el Partit Popular. Ha perdut els 2 regidors que tenia, diu que cal fer una profunda reflexió i forjar un nou equip. Alleugeriment al partit de Carles Pellicer, que ha tornat a guanyar, per tant, les municipals a Reus després d'una nit electoral molt renyida. Diu que ja des d'avui s'ha de començar a parlar amb tothom.
Ens hem consolidat a tota la ciutat, i això és important, i també a... Amb generositat podem dir que podem liderar un nou govern que s'ha de començar a parlar a partir de demà.
I entre crits d'alcaldessa, la republicana Noemí Llauradó valorava pletòrica l'obtenció d'uns resultats que són històrics. Els republicans tenen intenció de fer valer com a govern aquests resultats, fins i tot per liderar-lo.
Hem triplicat els resultats que teníem, hem fet els resultats més bons d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Reus i estem molt, molt, molt contents. Volíem ser la força doncs, més potent, passar de 2 a 6, això ens ho dona.
I el PSC, que ha guanyat 2 regidors, apel·la a Carles Pellicer a tenir en compte que les esquerres han crescut a Reus i es mereixen el seu protagonisme, ho deia Andreu Martín.
Qui tingui a la seva mà que realment sigui així haurà de dir doncs, el per què opta per una opció o per una altra, una opció de, doncs això, de reproduir aquest govern de conveniència o realment d'un govern fort, d'un govern que sigui capaç de impulsar el que jo crec que molta ciutadania ha demanat.
A Valls, Junts per Valls manté l'alcaldia amb 8 regidors, un més que fins ara. La segona força ha estat Esquerra Republicana amb 5, el segueixen PSC amb 4, CUP amb 3 i Ciutadans amb 1 regidor. El Partit Popular no ha entrat a l'Ajuntament vallenc. La cap de llista de Junts per Valls, Dolors Ferrer, ha evitat posicionar-se sobre un possible soci de govern i avança que aquesta setmana iniciarà una ronda de converses amb tots els grups municipals.
Molt feliç perquè bueno, portem molts anys ja treballant a l'Ajuntament. Era una campanya difícil, candidata nova, i per tant molt, molt satisfet, molt feliç.
Des dels republicans, des d'Esquerra Republicana a Valls, Jordi Cartanyà celebra els més de 2.000 vots aconseguits i lamenta que s'hagin quedat a les portes d'aconseguir un 6è regidor.
Hem de fer seguir treballant, seguir explicant-nos, seguir fent complicitats amb la ciutadania per anar creixent el nostre projecte per la ciutat de Valls. És això el que hem de fer.
A les Terres de l'Ebre, Junts per Tortosa s'ha imposat amb 7 regidors a la capital de les Terres de l'Ebre. És un menys dels que van obtenir fa 4 anys. Ha estat unes eleccions molt obertes a Tortosa, on Movem ha pujat fins al 5. Esquerra Republicana s'estanca en 4 i els socialistes mantenen els 3 actuals. Ciutadans ha aconseguit per primera vegada un regidor i la CUP continuarà també present al ple amb una altra cadira. El Partit Popular, que va arribar a tenir a Tortosa un dels seus principals bastions electorals municipals, es queda per primera vegada sense representació al consistori. Meritxell Roger, cap de llista de Junts per Tortosa, reconeix la victòria i diu que treballaran per liderar i garantir un govern fort.
La nostra prioritat els últims anys, amb qui hem governat, com hem treballat, i a partir de demà començarem ja a parlar amb totes les formacions, però en tot cas jo crec que queda molt clar qui ha de liderar el govern i aquest és l'objectiu, i per tant jo crec que això és el que ha de quedar clar esta nit, que qui ha guanyat les eleccions i qui ha de liderar el govern de Tortosa, que som nosaltres.
Més resultats a Salou. Pere Granados torna a guanyar les eleccions, tot i perdre un regidor. Amb 7 edils al consistori, podria optar novament a reeditar el pacte amb els seus actuals socis, el PSC, que ha guanyat vots i es situa com a segona força amb 5 regidors, un més que fa 4 anys. A Vilaseca, Pere Segura, successor de Josep Poblet, no ha pogut mantenir la majoria absoluta que tenien al municipi des de l'any 95. Ha obtingut 8 regidors, en perd 3. El guanyador dels comicis podria optar per governar en solitari o buscar aliances per reforçar el seu govern. A Cambrils, Esquerra Republicana repeteix victòria, passa de 4 a 6, però tot i la victòria, Camí Mendoza necessitarà novament un pacte. La segona força ha estat Ciutadans, amb 4 regidors. I a les Terres de l'Ebre, Esquerra Republicana manté l'alcaldia de Flix amb majoria absoluta. El mateix escenari també a Sant Carles de la Ràpita, on Josep Caparrós ha aconseguit aquesta majoria absoluta, suma 4 regidors i arriba fins als 10. També a Amposta, arrasa Esquerra Republicana, Adam Tomàs amplia la majoria i ha aconseguit 16 regidors. Podrà governar novament sense dependre de pactes. Pel que fa a les eleccions europees, Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions europees a la demarcació amb el 27% dels vots, el segueixen Esquerra Republicana i el PSC. Abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dilluns i també mirant a demà. Aleix Poblet, molt bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel una mica nuvolat a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dilluns. Les temperatures pugen lleugerament, 28 graus a Tortosa, 27 a Reus, 25 a Tarragona i al Vendrell i 24 a Gandesa. Al sud de la província bufa el vent de mestral amb força, a la resta vent variable suau. Demà dimarts tindrem el cel exactament igual que avui, potser una mica menys ennuvolat. Les temperatures baixaran lleugerament. Tindrem 27 graus de màxima a Tortosa i a Reus, 26 a Tarragona, 24 al Vendrell i 22 a Gandesa. Al sud seguirà bufant el vent de mestral amb intensitat a la resta, vent de l'oest força suau, però pujarà una mica d'intensitat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Aquesta hora normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per cert, els Mossos d'Esquadra ens acaben d'informar que han enxampat un vehicle que anava a 227 km per hora en un tram de l'AP7 a l'alçada de Tarragona, on evidentment la velocitat màxima és 120. Arribem a les 2 amb la nostra cançó del dia. Sona Ana Belén, que avui està d'aniversari. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i després la resta de programació. Ja saben que els acompanyem totes les hores del dia. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi bé. Queda...